més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimecres, és el dia 25 de maig. Passen les setmanes i la sensació que estic tenint és que ens hem instal·lat en una voràgina, en una beneïda voràgina i en un déjà vu constant. La d'anar actualitzant la xifra, ja sigui per Andorra, el Johan o fins i tot les places d'autocar a Linares o sobretot les entrades venudes per aquí, per casa, els dies del Nàstic, del Cornellà o ara també aquest últim partit contra l'Algeciras. Així que, com si fos la marató de TV3, dia a dia, hora a hora, anem augmentant mica en mica la xifra d'entrades, des d'ahir a la nit, per exemple, per sobre del miler d'espectadors. I només cal veure allò, un cop d'ull ràpid, al web, a la botiga online, per comprar entrades allà, per adonar-te'n que la zona de lateral, com a mínim, cada cop queden menys seients. Caldrà veure si responen tots els socis o si en fallen alguns, si el ritme segueix o no per bona via, com aniran les taquilles el dia de partit i si omplim, ens quedem per sobre dels 10, dels 8 o dels 7.000. Difícil de predir, però el que sí que sembla clar és que l'ambientàs estarà garantit, que en l'aspecte social viurem una jornada realment històrica i que tant de bo que també esportivament vagi en la mateixa línia. Aquest Sabadell enganxat, fa temps que hi ha un xup-xup extra, diferent, especial, al voltant de l'equip arlequinat, i no només a casa. No sé si us passa, per exemple, a vosaltres, però satisfà i molt veure últimament a casa o fins i tot fora, en desplaçaments, cares noves, no conegudes, amb colors arlequinats, al marge de tots els habituals dels que no falleu mai. Com més siguem, més riurem, i volem riure ben fort dissabte pels vols de les 9.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui amb el Roger Benet a les vies de so comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Aquesta nit hi ha clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina de futbol femení, Barça-Madrid a les 9 a Santo Domingo, al Corcón, just després de la derrota blaugrana a la final de la Champions. No hi serà ni Graham Hansen ni tampoc Melanie Serrano. Ahir l'Sporting Huelva va classificar-se per sorpresa per la final, superant 1-0 al Granadilla Tenerife. I avui es disputa també la primera final de la història de la Conference League, la tercera competició europea. A partir de les 9 a Tirana, a la capital d'Albània, la Roma de Mourinho s'enfronta al Feyenoord de Rotterdam. De moment, malauradament, amb incidents entre aficions en les hores prèvies. Definit el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins masculí. D'una banda, Barça-Reus, de l'altra, Liceo-Noia. Els reusencs van batre 4-2 al Lleida, mentre el Noia va eliminar el Calafell als penals. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma empata 2-2 a casa contra l'Osasuna i segueix dins del play-off, tot i que ara sense marge. El triomf del Barça 2-8 contra el Ribera Navarra, per contra, gairebé li assegura la primera plaça. Gairebé 7 minuts per sobre de la una, i aquí què?
Què es comenta a la recepció?
Tindrem la roda de premsa en directe de Sergio Aguza d'aquí a uns minuts, també a Pol Tristán, porter exarlequinat de l'Algeciras, al Catalunya, Jamaica d'avui a Montilivi amb dos sabadellencs, les opcions de permanència del futbol sala Sabadell femení i també les descents a les fases a plata de l'OAR Gràcia vistes des dels ulls d'entrenadors que aquesta temporada han estat rivals dels verdiblancs.
L'actualitat de la primera ref.
El nostre ciutat d'Alcoi diu la plantilla de l'Alcoyano disposada a plantar pels impagaments que arrosseguen. El periodista Dani Vilaplana explica a Twitter que no han cobrat la prima d'ascens de l'any passat ni tampoc la de la Copa, que no han rebut tampoc la nòmina d'abril i els jugadors diuen estar-ne farts.
La notícia curiosa.
L'odissea d'un grup d'aficionats del Cacereño que es van desplaçar a Alacant pel play-off d'ascens de segona a primera ref. 1.270 quilòmetres de viatge en un bus sense aire condicionat, punxant roda a 100 quilòmetres d'Elda, que és on es jugava el partit, quedant-se, per tant, tirats a la carretera, i per rematar un cop arriben al Pepico Amat, 4-0, derrota i cap a casa.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues, quan acabi aquest programa, Carbonia Gladiator, de la sèrie D, la quarta categoria italiana.
I a les xarxes socials?
L'anàlisi a waterpolista.com de l'Enrique Toste sobre el curs que ha signat Edu Lorrio, el porter de l'Hostalpool Natació Sabadell. Diu així, la seva temporada més especial amb títol europeu i de nou amb la selecció absoluta.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'excapità de la pia de futbol sala i periodista sabadellenca Barça TV, el Llorenç Tarrés.
Hotel Suís. Just watch me dance.
Està engrescat com pocs el Roger Benet del control de so i ja posa musiqueta per anar animant-nos, per anar fent caliu de cara a la cita de dissabte contra l'Algeciras a 7:15 de la tarda en directe des d'una hora abans, ja ho sabeu, aquí al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell i a més amb iniciatives que esteu engegant des de les penyes, per exemple, a la plaça de la Creu Alta hi ha convocatòria a les 5, és a dir, hora i mitja abans del partit per anar plegats en una rua arlequinada pels carrers de la Creu Alta i pujant cap a l'estadi tots junts. Pugem cap allà nosaltres, però radiofònicament, Sergi Garcés, Nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Molt bon dia, com estàs, Adri?
Avui toca escoltar Sergio Aguza, un dels que vam, no sé si dir trobar a faltar, però sí que no va poder ser de la partida a Linarejos en l'última jornada per sanció. El de Viladecans compareix d'aquí a uns segons, no en roda de premsa?
Sí, de fet, ens estaven esperant gairebé a nosaltres. Ens han dit que avisèssim, ja ho hem fet. Per tant, ara ja és qüestió que Sergio Aguza aparegui en aquesta sala de premsa a Miguel Quereda. Anem a sentir les seves explicacions, les seves sensacions a 4 dies, bé, ara ja 3 dies mal comptats d'aquest partit de caixa o faixa que té el Sabadell dissabte contra l'Algeciras.
Recordem que el Sabadell, com hem anat informant durant tot el dia aquí a Ràdio Sabadell, ha canviat d'escenari l'entrenament d'avui, per allò que dèiem ahir, de mimar la gespa de la Nova Creu Alta, amb dies de pluja. Avui tocava el temple en teoria, però l'entrenament ha estat el Josep Molins aquest matí al final.
Sí, això mateix. Ahir ja hi havia aquesta situació de pluja, el club es va moure ràpid, sobretot per no malmetre més el verd. Ahir comentàvem a l'Hotel Suís que la pluja, entre cometes, els havia agafat una mica per sorpresa, que havia caigut amb força intensitat just en el moment, en el tram final, potser, de l'entrenament, de la sessió dels homes de Pedro Munitis, i partint de la base, com dius, Adri, que avui tornava a haver-hi sessió, que la de demà no, però que la de divendres torna a ser aquí, teòricament, a l'estadi, i que dissabte hi ha partit, i a més partit importantíssim, doncs avui s'ha pres aquesta decisió de traslladar l'entrenament fins a Sant Oleguer per allò de no castigar més el verd, la catifa del temple.
I mentrestant, el ritme d'entrades que va per bona via, tu quan vegis aparèixer Aguza ens talles en el moment que toqui, però ahir a la nit ja comunicava el club per sobre del 1.000 d'entrades venudes al marge de tots els carnets dels abonaments de soci, i la sensació, Sergi, és que el xup-xup és molt, molt, molt especial, més encara que anteriors jornades.
Sí, avui el ritme ens deien que per allò de la pluja segurament s'havia vist una mica castigat, s'havia vist minva una miqueta aquesta força, que s'havien venut aproximadament, no arribava avui, a 200 entrades més, per tant estarem al voltant d'aquestes 1.200, com comentes, i que avui, insisteixo, doncs no havia estat el ritme frenètic, sobretot de la primera jornada i la d'ahir dimarts, la d'ahir i la de dimarts, que van ser realment molt, 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 molt intenses. De tota manera, també t'he de dir, el degoteig ha estat constant, no ha arribat al punt d'haver-hi cues, no hi ha hagut cap moment en el qual gairebé ningú s'hagués d'esperar perquè hi havia una altra persona interessada davant d'ell comprant, però sí que el degoteig, l'estoneta que portem aquí a l'estadi, ha estat constant, doncs això, de gent que sortia amb un parell d'entrades, 4 entrades, bé, com a mínim, mica en mica tot va sumant, no? I sobretot, important veure aquesta sensació, insistim, que dissabte, per molt que ha de passar, l'estadi presentarà segurament, per no dir del tot segur, la millor entrada aquesta de temporada, superant els 6.200 i escaig, gairebé 6.300 que va haver-hi ara fa 15 dies, fa 10 dies davant el Cornellà.
I amb aquestes convocatòries prèvies, també, que dèiem, a les 5 de la tarda a les penyes, citant els seus penyistes a la plaça de la Creu Alta, Cal Balsac, per anar caminant cap a l'estadi en forma de rua, com ja s'ha fet en d'altres ocasions, i fins i tot per poder rebre els jugadors quan arribin a la Nova Creu Alta. Mentrestant, ahir ho escoltàvem, els Jazires estan pendents d'aquest recurs, avui podria ser un dia important. Remeto a un article a radiosabadell.fm on s'explica tot, les claus del perquè de la suposada alineació indeguda del Real Madrid-Castilla, del recurs que presenta l'Algeciras, les declaracions d'un dels seus inversors, el famós Félix Sancho, president del San Pablo Burgos, que envia a genollar-se als seus jugadors davant l'afició després d'haver baixat de la Lliga Sèrie de Bàsquet. Aquest senyor és el president de l'equip burgalès de bàsquet i un dels accionistes principals de l'Algeciras, i és qui va sortir ahir en roda de premsa, però avui podria ser ja el primer dia per acabar d'aclarir si li donen el partit per guanyat o no, perquè això canviaria bastant. En cas de victòria, tot segueix igual, el Sabadell depèn d'ell mateix i guanyant és quart i estarà a Galícia. En cas de derrota, continua sent la mateixa carambola, gairebé molt improbable, la que ens portaria també cap al play-off. En cas d'empat, varia alguna coseta, no molt, però alguna cosa sí, perquè l'Algeciras arribaria empatat a punts amb el Sabadell i amb el Nàstic de Tarragona. La cita de la Nova Creu Alta, insisteixo, a Ràdio Sabadell.fm, teniu allà totes les combinacions. Suposo que no se'n parla gaire, no?, de tot això a la Nova Creu Alta, Sergi?
Bé, de portes en fora et diria que no. En títol, allò en petites converses, és un dels temes, no el tema principal, però sí que és un dels temes que sobrevola i que està allà damunt la taula a l'hora d'analitzar totes les situacions i de donar-li voltes i més voltes a les possibles combinacions, caramboles, etc, que es puguin donar en aquesta última jornada. Insisteixo, no és el tema ni molt menys que més preocupa. Et diria que el tema dels lesionats, tocats i sancionats porta bastant més mal de caps ara mateix que no pas aquest, però tampoc volem enganyar ningú. Està tothom pendent aquí al centre d'esport, si més no els responsables esportius d'aquesta història estan molt pendents també de quina pugui ser aquesta resolució, com dius, que no varia en excés, però, home, que té algun matís que sí que deixaria un escenari un pèl diferent del que ens hem anat imaginant al llarg dels últims dies i sobretot des que va acabar la jornada 37 preveient ja com podia ser aquesta darrera jornada.
Bàsicament, un triple empat entre Algeciras, Nàstic i Sabadell ens deixaria fora, és el gran matís, i per tant necessitaríem que el Balears també guanyés i que, per tant, la carambola fos un quàdruple empat perquè el Sabadell aquí sí que s'hi fiqués. Però vaja, insisteixo, per deixar-ho tot més clar i sobre blanc sobre negre, radiosabadell.fm, allà teniu la notícia. Deia, estem a baixes. Muguruza, ja ho dèiem ahir, crec que no cal pràcticament ni tampoc reclamar per la segona groga, perquè en la primera ja estaria igualment sancionat. En el cas de Diego Cavallo, pendent de proves, sabem alguna cosa més o no de la lesió del salmantí?
Doncs que es va fer les proves ahir a la tarda, a última hora, i que s'esperen els resultats al llarg del dia d'avui, que de moment no hi ha constància de quin és l'abast real d'aquesta lesió, però que, mira, després ara farem un next coming, que ja
Agusta,
està aquí,
no?
Sergio Agusta, en sala de premsa. Et deixo amb l'interrogant a tu i a tots els oients.
Doncs vinga, va, de seguida ens treu de dubte segur Sergi Garcés, ara un altre Sergio, en aquest cas, Agusta, en roda de premsa.
Sergio, bona tarda. Volia preguntar una miqueta aquesta última jornada. Li hem donat tantes voltes a si s'havia de parlar o no del playoff. Si era una paraula maleïda, ara ja sí que no hi ha cap més història. Davant d'una final, i a part de com esteu, com està el grup, com us trobeu, també et volia preguntar, d'un dos en un, si tu t'hi has vist en una situació com aquesta, de jugar-t'ho tot, o gairebé tot, a una última carta.
Bueno, lo primero, el equipo se ha ganado el derecho, ¿no?, de luchar el último partido por el playoff. Veníamos de una situación muy difícil y yo creo que tiene mucho mérito lo que hemos conseguido y el poder luchar en la última jornada por el playoff. Y respecto a mí en lo personal, sí, bueno, he tenido, sobre todo en Córdoba, la última jornada, el poder depender de nosotros para salvarnos, con Ferradina también. Y bueno, son partidos que te juegas mucho, te juegas todo el año en una temporada, pero bueno, hay que tener la mente fría, hay que saber jugarlo, los minis partidos también que hay, y bueno, pues con total confianza vamos a ir a por los tres puntos.
Sí, Sergio, ahora decía un poco de quizá calma.
Mantenir aquesta calma, tot i que és complicat, amb tot el que envolta. El fet de que els dos equips es juguin el mateix, això augmenta aquesta ansietat?
Sí, però bueno, como te digo, al final hay que afrontarlo como un partido más, hacer lo que venimos haciendo, lo que nos ha dado de comer hasta aquí, y tampoco volvernos locos. O sea, al final dependemos de nosotros, nos hemos ganado ese derecho de poder luchar, como he dicho antes, entonces, pues bueno, con total confianza por los tres puntos.
Parlant de que el Sabadell depèn d'ell mateix, ja sobre que no és per la zona baixa, sinó per l'alta, precisament. Aquesta confiança de les coses que han portat l'equip fins aquí.
Sí, por eso te digo que si el objetivo fuese otro, pues a lo mejor habría más tensión o habría más nerviosismo, pero bueno, al final le hemos dado la vuelta a la situación, el equipo ha reaccionado bien y bueno, pues nos hemos ganado ese derecho de poder competir hasta el final por una plaza de playoff.
Bueno, es inevitable pensar en todos los escenarios este sábado.
Inevitable pensar com està el grup anímicament.
Esta semana, donde en una jornada jugáis, estamos comentando, todo nada.
Bueno, yo, otras veces que he venido aquí a rueda de prensa lo he dicho, al final el equipo en ese aspecto somos un equipo tranquilo, que en el día a día pues le restamos importancia, ¿no? A lo mejor a cosas que nos pueden desestabilizar desde fuera, entonces pues bueno, trabajamos en el día a día con tranquilidad, con los conceptos y el trabajo como a priori, como siempre, entonces pues bueno, al final lo tomamos con total naturalidad para afrontar el partido del sábado con todas las garantías posibles.
Sí, jo volia preguntar també si esteu molt pendents o no d'aquest recurs que ha presentat l'Algeciras per la suposada alineació indeguda del Real Madrid-Castilla, si us preocupa massa que això pugui canviar molt l'escenari i si pot canviar també una miqueta el plantejament de partit.
No, porque al final nosotros tenemos que salir a ganar. Jugamos en casa, ¿no? Esta afición que nos va a empujar seguramente, que queremos que nos arropen como lo han hecho toda la temporada, y que seguramente lo van a hacer porque no nos han fallado en todo el año, ¿no? Y sobre el recurso no, porque al final no depende de nosotros, no vamos a enfocar energía y malgastarla en cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces pues bueno, lo que esté en nuestras manos sí que lo vamos a hacer.
Sí, ahora hablabas del papel de la afición.
Parlant del paper de l'afició.
Jornades
que s'ha educat mucho,
más de 6.000
l'últim dia. Com assumeixen ells aquesta pressió, aquesta possible sensació d'estadi ple? I amb els precedents que ell coneix, com Córdoba, com Ferrada. Això és pressió excessiva?
No, jo crec que al final és un plus más que vamos a tener, ¿no? Y que venga nuestra gente, nuestra afición, que como te digo, ha tenido mucha paciencia esta temporada con nosotros, nos ha sabido aguantar los momentos difíciles, ha sabido apoyarnos también cuando las cosas iban mal y ahora pues esa unión que tenemos club con afición, jugadores, todos, pues bueno, yo creo que esa unión nos va a dar ese plus para sumar el sábado.
I més ganes després d'haver perdut contra el Linares.
Sí, porque al final desde fuera no puedes hacer nada, ¿no? Prácticamente, y se sufre mucho, y luego cuando estás en el campo, pues aunque parezca que no, tienes esa tranquilidad de que bueno, que lo tienes ahí controlado la situación, o que puedes participar, y desde fuera la verdad que se pasa peor.
No sé si el hecho de tener de nosotros nos está desviando un poco de que el rival del sábado se está jugando exactamente.
Si ens desvia l'atenció, què sap de l'Algeciras? Si coneix alguna cosa més.
Vamos, el Algeciras lo ha demostrado toda la temporada, que es un rival muy difícil, con muy buenos jugadores de tres cuartos para adelante. Y bueno, pero yo creo que el punto positivo a nuestro favor, que llevamos jugando finales desde el mes de diciembre, ¿no? Porque queríamos salir de ahí abajo, nos hemos tomado todos los partidos como si fuese el último, y yo creo que ha sido la clave de estar en el momento ahora que estamos. Entonces pues bueno, eso es bueno para nosotros y como te digo, afrontarlo como un partido más y otra final más de las tantas que llevamos esta temporada.
Sí, Sergio, has parlat del teu paper fora de l'equip a Linares, patint des de fora. Et pregunto ara per dos companys en concret. Un, Josep Amoruza, bé, la sanció, més enllà de l'expulsió, no, era, ja estava sancionat amb la primera targeta groga, per tant, baix important. Et pregunto pel cas del Diego Caballo, que a mi, quan es tracta d'una lesió, m'imagino que com a grup també és un cop de moral, en aquest cas, que heu de reforçar amb el company i que el company us reforci a vosaltres.
Sí, yo por ejemplo la semana pasada que estuve fuera, como os he dicho, se pasa fatal, pues imaginaros los compañeros que por otras circunstancias pues igual, ¿no? El tanto como Diego, como Mu, como César, jugarse el partido que se va a jugar y no poder participar y tener las ganas que tienen ellos y no poder, pues es el doble de motivación para nosotros para conseguir el objetivo también y que se sientan partícipes y poder dedicárselo también a ellos, ¿no? Porque la verdad que es jodido estar fuera y no poder sumar en el campo.
Yo tengo que preguntar, aunque dependéis de vosotros, ¿se puede dar
també les possibles combinacions en cas de que l'equip no guanyi el seu partit?
No sé si tu, por ejemplo, eres partidari de conocer lo que pasa.
Si és partidari de saber el que està passant en els altres marcadors mentre s'està jugant.
No, porque no depende de nosotros. Luego, a lo mejor, parece que te cuadra un resultado y luego un gol lo puede cambiar todo. Entonces, pues bueno, como te he dicho, vamos a ir a por los tres puntos. No queremos depender de nadie, no queremos estar jugando tres partidos a la vez, porque al final te despista y te quita el foco de atención. Entonces, pues bueno, vamos a salir a ganar con nuestra gente, con nuestra afición y bueno, pues a jugar el partido.
I parlant del seu debut, que va ser precisament contra l'Algeciras. Ha passat un món des d'aquell dia.
Sí. La verdad que fue el primer partido, fue especial, porque fue el debut con el Sabadell y bueno, pues para que veas cómo cambia la situación desde el momento en el que fuimos allí al que estamos ahora, que ha cambiado todo, ¿no? La dinámica, la posición en la tabla y bueno, pues también hay que mirar atrás y ver el camino que hemos recorrido juntos y sacarle todo lo positivo de la temporada.
Si conociendo al míster, no sé si lo habrá hecho, ¿no? Però ha transmitido algo especial.
Si el míster ha parlat d'algun missatge especial aquesta setmana diferent al que és habitual a la setmana.
Bueno, pues que tengamos, como te he dicho, esa tranquilidad que tenemos normalmente, que disfrutemos de esta semana, que es una semana bonita, que no se vive en todas las temporadas, que es muy difícil meterse en playoff y bueno, y más difícil lo hemos hecho nosotros de tal y como veníamos, ¿no? Pues entonces eso, disfrutar del momento y estar orgulloso del camino que hemos recorrido y ya está, y como te digo, a por los tres puntos.
¿Alguna más? Si no hacemos la
pregunta al soci, som-hi.
La pregunta al soci és: quin gol és el que més t'ha emocionat del que portem de temporada?
Pues hay muchos, ¿eh? Hay muchos, pero no sé, yo creo que el otro día, el del Cornellà en casa, se nos escapaba un poquito el tren, se dio todo en contra. Yo creo que el primero, porque yo creo que una vez que empatas ya lo ves tan cerca, y yo creo que el otro día ese gol fue clave para nosotros y yo creo que nos hizo mucho bien.
Pregunta, ¿por qué después de cada partido pones la canción de Hoy te toca?
Pues no lo sé, lo empezamos a poner en el vestuario, cogimos la racha de victorias y bueno, pues cada vez que se gana y subo la foto va de la mano con la canción y bueno, pues ya muchas veces por superstición, ¿eh? Hay gente que me dice que pesado eres con la canción, pero es que no quiero cambiarla porque nos ha llevado hasta ahí, ¿no? No sé si es la canción o no, pero mira, nos ha ido bien y no pienso cambiarla.
Perfecto.
Apa, doncs ja ho tenim. De la Tussa de Gerard Guardi.
Tu anava a dir just, és que tu anava a dir. Tornant de Castelló de fa dos anys amb la Tussa.
Això
sí,
va
sí.
Com va, no s'ha de tocar res, diu. En aquest cas el jugador arlequinat sortint de la sala de premsa, millor no toquem res per si de cas. Imagina que ara fos aquest el secret de tot plegat.
Vinga, va, que marxem cap al Jazira. Ràpidament, Sergi, abans d'acomiadar-te, deixaves abans penjat el tema de Cavallo, oi?
Sí. Com et deia, proves mèdiques fetes ahir, resultat que s'ha de conèixer al llarg del dia d'avui. De tota manera, insistim, Adri, perquè ningú es faci falses il·lusions, tot apunta a que estem parlant d'una lesió prou important o suficientment important com perquè el jugador salmantí no només es perdi el partit de dissabte, que aquest ja és segur, sinó que tot apunta que en uns hipotètics partits de play-off tampoc no arribaria malauradament ni al primer cap de setmana ni al segon cap de setmana. Doncs, per tant, l'únic que ens queda és acabar de certificar de quin grau estem parlant, aquest trencament, més que possible trencament muscular, que es va produir a la zona de l'isquio de la cama esquerra, Diego Cavallo.
Doncs
deixa'm una més molt ràpid.
Digues.
Que avui em marxo content de la sala de premsa, tu, que no s'ha parlat de bàsquet ni de triples.
Avui no, avui aquesta setmana no tocava per aquí, no anava per aquí el tema. Sergi Garcés, et deixem tornar cap aquí, va, vés assajant també algun triple tu. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Antonio Domínguez, Jordi Vinyals, Pere Belmonte, Piti, el pare, José Luis Montes, David Bermudo, José Mari García i també Melgar han estat en un moment o altre al Sabadell i a l'Algeciras. Ahir escoltàvem els companys de Onda Cero allà als Algeciras. Actualment tenim a l'equip andalús sota pals un exporter que la temporada passada jugava al Sabadell, concretament al Sabadell juvenil, Pol Tristán.
fa un parell de mesos va fer 20 anys i enguany està vivint la seva primera experiència fora de casa. Pol Tristán s'ha format a Can Barça, arribant a entrar dos cops a la convocatòria del filial a segona B, amb García Pimienta com a tècnic i tenint només 16 anys. L'any passat, en el seu darrer curs formatiu, va jugar cedit a Olímpia, al Sabadell Juvenil, equip amb el qual va acabar sisè la divisió d'honor. I en el seu primer any sènior, el porter barceloní ha decidit marxar a més de 1.000 quilòmetres de casa. Fins fa uns mesos només havia jugat el partit de Copa del Rei contra l'Unionistes. A partir de la lesió d'Ivan Crespo, el català va afiançar-se a la porteria de l'Algeciras a partir de la jornada 24. Ja suma 14 partits sota pals de l'equip blanquivermell, amb un balanç inferior al gol per partit, ja que han encaixat un total d'11.
Pol Tristán, porter de l'Algeciras, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, què tal? Com va?
Un anyet per terres andaluses, què tal, de moment, la vida per allà?
Bé, molt bé, molt bé, molt content, jugant i aprofitant i disfrutant molt.
Ens vam veure a les portes del nou mirador a la jornada 5, al setembre. Clar, això de tenir calendaris asimètrics fa que ha passat tant de temps que és que gairebé no serveix de res aquell partit com a referència. Ha canviat tot moltíssim des d'aleshores.
Sí, sí, la veritat és que sí, és una lliga molt apretada i qualsevol cosa pot passar.
Com arribeu vosaltres al partit de dissabte aquí a Sabadell?
Bueno, molta il·lusió, moltes ganes. Sabem que estem en una situació molt bonica, que podem aconseguir algo increïble i moltes ganes, molta ambició de aconseguir-ho.
I pendents també d'aquest recurs que ha presentat el club contra el Castilla?
Sí, també estem allà pendents, a veure si ens donen els o no. De moment només ens val guanyar la nova Creu Alta i concentrats.
És que pot canviar molt, el panorama, depèn del que digui el comitè. Suposo que pel bé de tots, sigui en una direcció o en una altra, al final hauríem de saber alguna cosa definitiva abans d'aquesta última jornada, no?
Sí, sí. La veritat, jo no sé com funciona, la veritat, però sembla que potser triga, no?, una mica en saber la resposta. Sí que ja veurem, a veure si per sort es decideix ràpid i ho sabem abans del partit d'aquesta setmana.
En el terreny esportiu, 14 partits jugats, ho dèiem ara, vas agafar la porteria per la lesió de Crespo i ja no l'has deixat anar. Satisfet amb el protagonisme que estàs tenint amb la teva joventut, te l'esperaves o no?
Bueno, no, la veritat és que no, perquè al final vaig estar 24 partits jugats sense jugar i no m'ho esperava, però al final això dona moltes voltes. Vaig tindre l'oportunitat, ho vaig aprofitar i molt content ara.
Quina última jornada, tot això que ens espera aquest cap de setmana, eh? Serà gairebé inevitable estar pendents de la resta de camps.
Sí, sí, està clar, sí. Estarà molt emocionant, la veritat, sí, sí.
I tu creus que els rivals directes punxaran o no? Aquí veus, deixant-se algun punt?
Bueno, o sigui, tant de bo. O sigui, nosaltres esperem que sí, només podem pensar que sí, si no, no ens quedaria res. I bueno, a veure, nosaltres guanyarem i Creu Alta perquè punxin.
I sobre el partit de la nova Creu Alta, tu com l'esperes? Com esperes aquest Sabadell de Munitis? Quina informació, quins inputs teniu de l'equip arlequinat?
Bueno, és un equip molt fort, amb molta qualitat, i sí que és veritat que al principi intentaven jugar més, potser eren més combinatius, i ara opten més de vegades pel joc més directe, però si funciona bé. I sabem que és un gran equip, que tenen molt de perill i haurem de donar-ho tot.
T'han demanat, t'han preguntat referències dins del vestidor als companys, no sé, pel rival, per la nova Creu Alta. Tu vas estar al juvenil l'any passat, però vas entrenar-te més d'un cop també amb la primera plantilla. Alguns d'ells els coneixes, per tant, i no sé si allò és tema de conversa aquesta setmana allà al Jazires.
Bueno, sí, la veritat és que sí, però els tenim bastant estudiats i els coneixem bé. És un equip que coneixem i sabem el que tenen i el que poden fer i haurem de jugar les nostres cartes.
En el teu cas, a més, és el teu primer any sènior. Com dèiem, l'any passat estaves defensant la samarreta arlequinada a la Divisió d'Honor Juvenil. Per tant, la teva carrera és curta de moment per la teva joventut i no has tingut moltes oportunitats d'enfrontar-te a ex-equips. Per tu és especial aquest viatge? Clar, evidentment, per ser jornada 38, amb el que ens estem jugant, evidentment que ho és. Però, a part d'això, li dona un plus el fet de ser aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta, o no?
Sí, tant que sí, és especial, perquè, bueno, perquè va ser casa meva l'any passat. perquè és allà amb la meva família i costat de casa també, i perquè és un gran equip i un gran estadi, i aconseguir entrar al play-off en un estadi com la Nova Creu Alta seria molt bonic, la veritat.
Una bona oportunitat, entenc, perquè vingui també la família, no?, al costat de casa per veure't.
Sí, sí, és. Sí, sí.
Vas estar a la divisió d'honor juvenil l'any passat, sisè classificat l'equip, enguany cinquè, o sigui que han fet un passet més endavant. Tu com recordes l'any passat, com aquesta sessió que vas tenir aquí a Olímpia, a Sabadell, quin regust et va deixar?
Bueno, va ser un gran any per mi. Va ser un any que vaig sortir cedit, que volia jugar, i vaig tindre els minuts aquí a Sabadell, i el recordo com un any que de molta millora personal, i el recordo com un gran any per mi.
I l'última, Pol, pensant una miqueta en el cap de setmana en general, allò de les travesses, dels pronòstics, dels marcadors, allò que tots fem, de dir a veure qui entra, qui no entra, qui es deixa punts, qui no, tu aquí veus, suposo que em diràs l'Algeciras, a part d'ell, a qui veus entrant en el play-off?
Doncs, si he de fer un pronòstic pels partits que venen ara, jo potser veig l'Algeciras i el Nàstic.
Doncs Algeciras i Nàstic, per allò de jugar al Collao contra un rival que no s'està jugant res ja a la classificació. M'entendràs que no et compri aquest pronòstic, té tota la lògica del món. Jo et canviaria el primer, i si pogués ser tots dos, doncs tant de bo, però la cosa està fotuda perquè els dos puguem anar cap a Galícia. Pol Tristán, exporter del Sabadell juvenil, ara a les files d'Algeciras, que ens alegrem que et vagi bé per allà, i ja m'entendràs, que tinguis tota la sort del món, però que no sigui
moltes
dissabte.
Gràcies.
Una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada. Adéu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
A 2 de 7, el partit aquest Sabadell-Algeciras, des de 2 de 6, des de les 17:30, en directe a la sintonia del Sabadell en joc, i a més amb l'ambient que segur que hi haurà ja en aquell punt de la tarda a la Nova Creu Alta. Canviem de tema, la selecció catalana absoluta de futbol masculí s'enfronta avui a 3 quarts de 7 a Jamaica en el primer partit amistós després de més de 3 anys. Gerard Puentes, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
En clau local i destaca la presència de dos atacants sabadellencs, l'Àlex Collado, malauradament acaba de descendir amb el Granada segona divisió, i també de l'extrem de Cifuentes, Cristian Tello, del Betis, tot i que acaba ja la seva etapa al conjunt sevillà, tots dos dins de la convocatòria.
En el llistat de 23 jugadors del seleccionador Gerard López només hi repeteixen 7 respecte a l'any 2019. Però precisament el Betis aportarà fins a 5 futbolistes en aquesta convocatòria. Bartra, Edgar Bellerín, Àlex Moreno i el propi Tello. La darrera cita de Catalunya va ser davant Venezuela el passat 25 de març de 2019 a Montilivi, el mateix escenari que avui, i es va saldar amb 2-1 favorable als catalans. Aquesta tarda, però, tot i ser, com deies, partit amistós, el combinat que dirigeix Paul Hall, que ocupa el lloc 64 del rànquing mundial de la FIFA, es troba en plena preparació per la Lliga de Nacions de la CONCACAF. Ahir, a la presentació del partit al Palau de la Generalitat, el també sabadellenc Joan Soteres, després de renovar el mandat al capdavant de la federació, va assegurar que la cita d'aquesta tarda serà una autèntica festa.
Demà, després de 3 anys, torna la nostra selecció. Un partit de futbol de màxim nivell. Contra un rival, que habitualment és mundialista i que serà una festa del futbol català. Durant aquests últims mesos, som molts els jugadors que truquem a la federació. Tots volen jugar amb Catalunya i lluir els colors amb orgull.
La selecció jamaicana ja va trepitjar la gespa de Montilivi ahir com a sessió prèvia al partit, i aquest matí ha sigut el torn dels jugadors de Gerard López, que tan sols hauran fet un únic entrenament. Per alguns una festa, però n'hi haurà d'altres que de ben segur ho donaran tot per guanyar el partit. De fet, Adri, ahir el seleccionador català bromejava així amb el porter i un dels veterans d'aquesta selecció, Edgar Badia.
Avui tinc un dels jugadors aquí amb nosaltres, l'Edgar Badia, el porter de demà, que el primer que m'ha dit quan m'ha vist ha sigut: "Míster, per molt que sigui una festa per molta gent, per nosaltres no ho és, per nosaltres és un partit on el volem guanyar, i aquest és l'objectiu final." Però sí que és veritat que tota la prèvia, tota aquesta il·lusió de fer una llista de la selecció catalana, a mi em permet donar-me compte que sóc un privilegiat i que és un honor per mi tenir aquest càrrec de seleccionador català.
Queden ja menys de 600 entrades de les poc més de 9.000 que té l'estadi municipal de Montilivi. A més, el partit es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa, del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Vint minuts i mig per arribar a les dues. Ja ho sabeu, si voleu assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. A Pizzeria Lozano treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Ara que tenim el Giro d'Itàlia i a David de la Cruz prenent part, celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. On? A Cifuentes, al carrer del Béniz, número 12, Pizzeria Lozano. Pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
No està per pizza, sinó per pinxos. Segurament l'Oar Gràcia, que marxarà al País Basc a jugar-se la temporada aquesta setmana. De fet, l'Oar masculí du a terme avui l'últim entrenament abans de marxar demà a la tarda cap a Eibar, on es jugarà l'ascens a plata. L'equip de Cesc Borrell s'estrenarà divendres contra l'anfitrió, contra la Rate Eibar. Tindrem temps durant tota la setmana, el que queda d'ella, per fer la prèvia com toca amb les valoracions des de dins del vestidor gracienc, però avui hem volgut preparar una espècie de comitè de savis, d'experts en la matèria, entrenadors de tot tipus que aquesta mateixa temporada s'han enfrontat a l'Oar Gràcia a la Lliga regular i que ara valoren aquí a Ràdio Sabadell les opcions verdiblanques en aquestes fases d'ascens. És un reportatge amb la veu de la Núria Garcia i el muntatge de la Glòria Tarragona.
Quines opcions té el Gràcia d'ascendir a Eibar allà on ho va fer el Sabadell de futbol fa uns anys? No serem nosaltres qui respondrem a aquesta pregunta, sinó que hem demanat el parer de quatre tècnics de Primera Nacional Masculina. Comencem per l'altre, que també jugarà les fases, en el seu cas a l'Alín, a Galícia. Ell és en Josep Morales, entrenador de la Roca, i veu així les opcions sabadellenques al País Basc.
Jo crec que hi ha tot un grup molt complicat, la veritat. Crec que els tres rivals són d'un nivell molt alt i jo crec que les opcions de l'OAR passen bastant per ser ell mateix, no? per córrer, sobretot. Crec que aquesta temporada han sigut el millor equip corrents i si són capaços d'explotar-ho, tindran opcions. I després la rotació serà important, no? Al final són tres partits i per competir-los la rotació ha de ser de qualitat.
Durant bona part de la temporada el Granollers B va estar lluitant colze a colze amb l'OAR per aquestes places de fases. Al final el filial granollerí va ser cinquè, 6 punts per sota dels graciencs. Al capdavant de l'equip hi és en Sergio Pozo, que valora d'aquesta manera el joc de l'equip de Cesc Borrell comparat amb els seus rivals aquest cap de setmana.
Analitzant una mica des de fora la fase, jo penso que és una fase on l'OAR té moltes opcions d'aconseguir o d'assolir l'ascens, sobretot donat pel seu tipus de joc. Penso que la clau està en la velocitat que ells han demostrat al llarg de tota la temporada, amb marcadors molt alts, i hi ha dos equips com són Santonya i Arrate que poder els hi costa aquest ritme tan alt de partit. El dubte poder el tinc amb Mikasa. Mikasa és un equip força jove, amb un tipus de joc bastant semblant al de l'OAR, i per mi la clau estarà entre aquests dos equips. Però bueno, jo confio en que la segona volta espectacular que ha fet l'OAR els hi serveixi per arribar a aquesta fase d'ascens amb moltes garanties i poder tenir un altre equip català a la divisió d'honor plata l'any vinent. desitjar molta sort als companys de l'OAR, a veure si mica en mica podem anar omplint la segona categoria de l'handbol estatal d'equips catalans.
A mitja taula baixa, 13è, ha acabat l'handbol Terrassa amb l'ex de l'OAR Magí Serra entrenant l'equip agarenc. Un cop més, la velocitat i l'amplitud de plantilla tornen a aparèixer entre els arguments a favor dels sabadellencs de Guipúscoa.
L'OAR Gràcia, pel que em consta, li ha tocat un grup difícil, per tant, és un dels candidats que ho té complicat també, però sí que és veritat que amb la bona feina fet des de l'estaf tècnic ha sigut capaç de demostrar que hem pogut pues, tombar equips importants que han estat en la categoria i que crec que farà molt bona fase. Sí que és veritat que tenen un equip bastant compensat, tenen jugadors bons en totes les posicions i tenen un ritme molt alt del joc. Sabem que són un equip que juga un ritme molt alt. Llavors, l'únic dubte que pot ser si aquest ritme en unes fases i en una situació en concret de tot un cap de setmana el poden arribar a aguantar. Jo crec que sí, perquè tenen plantilla i tenen equip i crec que faran unes molt bones fases i esperem que tinguin tota la sort del món perquè realment és un club que s'ho ha currat per arribar i s'ho mereixen, no tinc cap mena de dubte. Així que molta sort de part meva cap a ells.
I per tancar aquesta anàlisi, l'altre equip sabadellenc que enguany ha jugat al grup D de Primera Nacional, el Creu Alta Sabadell Handbol. L'entrenador i també periodista de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri, pronostica això del paper de l'OAR a Eibar.
És evident que l'OAR no ha tingut sort en el sorteig, que li ha tocat un grup complicat, però no és menys cert que d'un costat arriba del grup català i això ens obliga a tots a pujar-li ja el focus i l'atenció, i segon, que està sent un equip molt sòlid, que ha crescut molt a mesura que ha avançat la competició, que té les idees molt clares i que si és capaç de traslladar aquesta solidesa que hem vist del grup català a la fase d'ascens, que és un altre format i un altre to, doncs per mi té totes les de la llei per poder assolir l'ascens.
Quatre veus, quatre motius per creure en les opcions de l'OAR de divendres a diumenge a Eibar.
El mateix divendres farem la prèvia en les hores allò prèvies al partit contra la RT Eibar, aquest estrena la fase d'ascens a plata de l'equip masculí de l'OAR Gràcia. Ara el que toca és futbol sala. Amb el futbol sala Sabadell femení que arribarà amb un bri d'esperança a l'última jornada de segona divisió. Ahir les arlequinades estaven pendents del duel ajornat del filial del Sala Zaragoza contra l'Intersala. Si les primeres guanyaven, s'acabaven les opcions de permanència matemàtiques, van empatar 3, amb la qual cosa encara tenen alguna opció remota l'últim cap de setmana. Saludem el Xavi Muñoz, l'entrenador de l'equip Creu Altenc. Què tal, Xavi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Independentment del resultat del Ripollet, guanyant a la Concòrdia, i si Sala Zaragoza empata o perd contra el Mataró, el futbol sala Sabadell femení seria el quart per la cua. Per tant, és un lloc de descens en teoria, però el primer que se salvaria en cas que es confirmi que el Penya Esplugues baixa de primera i que arrossega el seu filial. Però el dubte, em deies, és que enlloc està confirmat que hagi de ser així, no?
Correcte. No hi ha res escrit al pla de competició de la Federació Espanyola que si baixés el Penya Esplugues A i arrossegués el Penya Esplugues B, deixés lliure una plaça de descens. Però no hi ha escrit ni per bé ni per dolent que passi això. Per tant, ens agafarem a l'esperança de que un cop acabi la competició es prenguin les decisions i si som quarts per la cua i s'arrossega penya bé i ens salvem, doncs contents. I si no, doncs haurem fet la nostra feina el màxim bé que hem pogut.
De totes maneres, és una mica estrany, no?, arribar a una última jornada i haver de guanyar i esperar perquè no se sap del tot cert si es pot celebrar o no una hipotètica permanència.
És molt estrany, molt estrany. A veure, la lògica també, fent servir la lògica, si baixen quatre equips d'una categoria, baixen quatre equips, no en baixen cinc, això sí que està escrit, però els casos aquests tan curiosos, no hi ha res claríssim en el pla de competició, això sí que és cert.
En tot cas, el partit d'ahir, amb aquest empat a Saragossa, el que sí que us dona és una última bala, no?, una última carta, un últim motiu d'esperança.
Correcte, van quedar 3-3 i bueno, estàvem tots pendents del partit, que a més el vam fer en directe, i evidentment ja sortíem a guanyar contra la Concòrdia, però ara amb més motiu, perquè tenim aquest bri d'esperança.
Clar, tot passa, això sí, com deies ara, per guanyar dissabte a les 4 al Turó contra la Concòrdia, que és el setè classificat. Com veieu aquesta cita?
Bueno, una cita complicada, com últimament els últims partits que ens ha tocat jugar, que estem jugant amb els equips de la part alta, però sí que és cert que la Concòrdia ara mateix està ja en llocs de Copa, no s'hi juga res, i els dos últims partits que hem jugat, Eixample i Castelló, estaven jugant el campionat i el segon lloc, aquest cop ens trobem amb un equip que no s'hi juga res. Amb això també ens pot donar una mica de marge, perquè nosaltres anirem a deixar-nos la vida i entenc que el rival no s'hi deixarà la vida.
Clar, el que passa és que no depeneu només de vosaltres. Confies que el Sala Zaragoza B pugui deixar-se punts contra el Mataró, o difícil?
Sí, sí, és possible. Mataró tècnicament també està descendit, però estan jugant a casa i Mataró els últims partits està molt fort. Seria una cosa estranya deixar estrenar o... No ho crec. Jo, sincerament, confio i crec que Mataró té ganes de, a més o menys, de guanyar-se la Saragossa.
I amb això ho remato, Xavi. En tot cas, sigui com sigui, heu arribat a l'última jornada de segona divisió amb opcions de permanència, i el que aquí no queda dubte és que us hi deixareu fins la última gota de suor. Per tant, en aquest sentit, suposo que és allò de passi el que passi, amb la consciència tranquil·la d'haver-ho lluitat i haver tingut opcions fins a l'últim segon.
Exactament. Nosaltres podem treballar des de finals d'agost, i si t'arriben a dir que t'estaries lluitant per la permanència a l'última jornada, t'ho posa endavant, eh? A la sobre de la taula potser haguéssim firmat. Estem orgullosos de la feina que hem fet, de tots els punts que hem aconseguit. És veritat que ens hem equivocat en molts partits i que potser hauríem puntuat i ens hem deixat punts en partits que no tocava, i això ja farem la reflexió, i que potser ara estaríem més tranquils amb la permanència, però també entre punts de contraequips que era molt complicat aconseguir-ho. Per tant, en balanç podem dir que han fet una bona feina, però ara falta acabar-ho de rematar i esperar que la carambola succeeixi.
Doncs Xavi Muñoz, entrenador del futbol sala Sabadell femení, les valoracions un cop acabin la Lliga ja les farem quan toquin i tinguem el resultat definitiu, però des d'aquí ja creuarem els dits, a veure si aquesta carambola s'acaba donant i continueu a segona. Molta sort, una abraçada.
Igualment, merci.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
I els últims minuts dedicats al món del bàsquet, perquè el passat cap de setmana es va resoldre, per bé o per malament, tot el que tenien en joc els principals equips de la ciutat. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Un exemple és la Copa Catalunya masculina, on ja tenim el Club Natació Sabadell salvat, i, en canvi, el bàsquet Pia descendit.
Sí, comencem per aquest segon equip, que ja explicàvem ara fa una setmana que necessitava guanyar com a mínim de 9 punts a la pista del Reus Plom Salle per seguir amb alguna opció remota de fer el play-out, i no va ser així. Derrota per 76-61, novament amb un últim quart nefast, i punt final a una aventura que ha durat 6 temporades a la categoria. Toni Mesa, el tècnic de l'equip, creu que el principal mal ha estat la poca profunditat de banqueta que han tingut durant tot l'any.
Més que per cosa del jugador, sinó per com ha anat tot. És a dir, la primera causa del descens, està clar, és que no hem tingut en cap moment de la temporada 10 jugadors en fitxa copa alhora a pista. I en aquest moment ja veus que les coses no van per on han d'anar. A partir d'aquí, al contrari. Jo, a nivell personal, estic satisfet d'aquesta segona volta.
Recordem que Mesa és el coordinador dels equips masculins i ha apuntat a una línia continuista, agafant-se, com ara escoltàvem, aquesta segona volta del campionat. L'últim partit, per cert, un tràmit, i en parlarem d'uns quants en els pròxims minuts, serà aquest divendres, a 9:45 de la nit, al carrer Garcilaso contra el Masnou, que en aquest cas es juga a evitar el play-out.
I en un altre dels grups de Copa, el Natació Sabadell va aprofitar la primera de les dues bales que tenia a casa per assegurar-se la permanència.
Sí, ja feia bona pinta quan es van quedar a les portes de les fases d'ascens amb aquella dinàmica esplèndida en el tram final, i diumenge van acabar de ratificar aquesta salvació superant còmodament el Castellà per 77-62. De fet, el descans ja guanyava el club 53-27, i això els va permetre deixar-se anar a la segona meitat. El tècnic Jonathan Ramírez, més que satisfet per la resposta de l'equip en aquesta fase per la permanència.
Después de, entre comillas, un poco quedarnos un poquito en estado así, un poco de...
de no saber bien por qué no podemos, nos ha faltado ese partido para estar arriba y después tenemos que estar para no bajar, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha respondido a las mil maravillas y bueno, hemos sacado los partidos con mucha solvencia, solo hemos perdido un partido que fue en Castellar porque íbamos en cuadro y esta jornada pues yo creo que merecidamente hemos vuelto a ganar y bueno, nos merecemos esto. I el último partido, pues, mero tràmite.
Doncs un altre tràmit, com ara escoltàvem a Jonathan Ramírez, contra el Mollerussa, dissabte, 6:45 a les Naus per acabar la temporada. I el club a tot això, doncs, que serà l'únic equip de la ciutat que tindrem a Copa la temporada que ve.
I si baixem un grau, a la primera catalana, el bàsquet Pia estarà acompanyat la temporada que ve pel Sant Nicolau, que també va posar-li el llaç a la permanència aquest passat diumenge, guanyant la seva final particular contra el Sant Ignasi.
Sí, perquè tots dos equips arribaven al carrer Jardí separats per una sola victòria, amb els Grana per sobre la taula, i el cert és que van haver de remuntar contra un conjunt, el barceloní, que va arribar a guanyar de nou el tercer quart. Al final, victòria per 72-69 i permanència al Sarró. L'home més destacat dels col·legials va ser Pep Costa, autor de 21 punts. L'escoltem en declaracions a Televisió de Sabadell.
Hem començat malament, però després de la segona part hem entrat millor i bé, al final bé, ho hem tret, que és l'important. La defensa de la segona part, perquè estàvem defensant molt mal al principi, i després que mira que han entrat. Quan havien d'entrar, han entrat al final.
L'últim partit de la temporada, també al carrer Jardí, serà diumenge a les 4 pel Sant Nicolau contra el Gavà, que és el coer d'aquest grup per la permanència, a primera catalana, sense ni una sola victòria.
Ordenats els equips masculins de cara a la temporada que ve i amb la feina ja feta, rematem el bloc de bàsquet amb la primera catalana femenina, Pau, on d'entrada el Club Esportiu Sant Nicolau s'ha quedat també sense opcions de poder ascendir a la final a 4 per pujar a Copa.
Sí, havíem de guanyar de 5 punts o més a la pista de l'Osona i van acabar caient per 69-61, tot i anar bona part del partit, això sí, per davant, i fins i tot arribar a tenir algun avantatge mínim durant l'últim quart. Gemma Lorente, l'entrenadora de l'equip, lamenta precisament això, el fet de no haver pogut aprofitar aquest forat que havien obert durant el partit.
La major diferència per part nostra va ser 9 punts, i jo crec que aquí no vam saber, doncs, aprofitar aquest avantatge i fer-la més àmplia per sentenciar el partit. I mica en mica elles es van anar aproximant i després van tenir en l'últim quart, jo crec que 3 minuts elles de molt encert i de molta inspiració, i aquí ens van obrir una petita bretxa que, bueno, que al final va ser determinant i no ens va quedar temps de reacció.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, just després del partit del masculí, Sant Nicolau femení Roser B per tancar la temporada al carrer Jardí. I a la fase de permanència, el Sabadell Bàsquet Vallès es va endur al derbi contra un Club Natació Sabadell ja descendit per un contundent 67-24, i de retruc doncs, també es van endur aquesta salvació. Amb l'objectiu a la butxaca, Miqui Molgosa, el tècnic de les de la zona sud, ha anunciat que no seguirà el sènior la temporada que ve.
A nivell personal serà el meu últim partit amb el sènior, per tant, doncs, intentar disfrutar-ho i poder donar protagonisme a totes les jugadores i que tinguem un bon final de cicle, no? Ja són 3 anys amb aquestes jugadores o amb el bloc d'aquestes jugadores, per tant, intentar tancar el cicle de la millor manera possible i poder tenir bones sensacions de cara a aquest final.
De moment, Adri, no se sap el nom del relleu. L'última jornada, com no, de tràmit per tots els equips de la ciutat. Ens deixa un Sant Just Sabadell Bàsquet Vallès diumenge a 8:15 i un quart d'hora més tard, Jet Natació Sabadell.
Pau Ituri, per cert, he vist que estaves seguint el Giro, tranquil·litat?
Sí, ara sí, tranquil·litat. Hem tingut algun petit repunt d'informació al principi, però tranquil·litat, sí.
Vinga, va, l'expliquem. Fins ara, Pau.
Fins ara.
Tenim a David de la Cruz afrontant avui aquesta 17a etapa de la ronda italiana del Giro, un dia que torna a ser una altra vegada de muntanya, tot condensat en aquesta última setmana. Avui, 168 quilòmetres entre Ponte di Legno i La Varone, amb 2 punts de primera i un de tercera. Aquest punt d'informació que deia de la Cruz és que ha provat de saltar el ciclista de l'Astana per enganxar els fugats i que ara mateix, de fet, fem una cosa. Roger Benet, obre el micròfon de Pau Ituri i anem a improvisar-ho directament. Jo tenia
que sí,
aquí,
que sí.
Quan he baixat a l'estudi, que ell saltava des del pilot, que no enganxava els fugats i que tornava cap enrere. On tenim De La Cruz?
Doncs mira, ara mateix és que m'ha donat per mirar-ho, perquè havia deixat just abans de baixar que no s'havia ficat a l'escapada, però sí, sí, David De La Cruz, que ha acabat entrant. Informava ara, de fet, l'Astana, que després de 36 quilòmetres, doncs un grup de 25 ciclistes molt, molt nombrós.
Amb Antonio Pedrero, també. Tornem a tenir derbi, un de Terrassa i un de Sabadell a la fuga del Giro.
Sí, correcte. Doncs David De La Cruz ha entrat a la fuga, de moment 3 minuts de forat amb el gran grup, després d'una jornada que començava amb pujada, amb una ascensió. Avui dos ports importants. No sé si els tens per aquí apuntats, Adri, però en qualsevol cas, el Paso del Betriolo i Monterovere. Són els dos ports que hi ha abans de l'arribada d'avui, d'aquesta nova etapa del Giro.
Amb el despronser del lloc 79 de la General, després del dia d'ahir, en pas inclòs pel Mortirolo, amb la victòria pel txec Jan Hirt, i a la General, De La Cruz està molt lluny, però tenim a Richard Carapaz com a líder, la Maglia Rosa, amb només 3 segons de marge sobre Hindley, 44 respecte al Meida, i Mikel Landa per un landista, com Pau Vituri, el temps a un minutet no arriba, 59 segons, per tant, tot obert a les portes del tram final. Recordem, el Giro acaba amb una crono diumenge a Verona. Ara sí, Pau Vituri, va, a veure l'etapa, fins ara.
Es confien també en el De La Crucisme.
Doncs vinga, va, De La Crucisme, fins ara. Un que jo sé li diria la Davineta, a això que tenim. Vinga, va, amb el Roger Benet a les vies de so, hem arribat gairebé a les 2. Nosaltres marxem a posar-nos al dia del Giro d'Itàlia amb aquesta etapa 17a en marxa. Si voleu posar-vos vosaltres al dia del que ha passat aquí a Sabadell, no desconnecteu la Núria García, els companys informatius, ara amb el Notícies Migdia. A radiosabadell.fm podeu recuperar el programa d'avui i tota la informació, també a les nostres xarxes socials, @radiosabadell. Que tingueu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.